que el Ministeri de Consum vulgui prohibir la venda d'aquestes begudes al que tenen manco de 16 anys. Arribem així a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornaran a les 7 del matí.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. La paraula defensa, com la paraula llibertat, està sobreutilitzada. Defensam el producte local, però consumim lliurement de nacionals i de multinacionals a qui poc importa que passa a les nostres contrades. Defensam que tothom ha de tenir dret a un habitatge, però posam el preu més alt possible per llogar-lo, perquè ja no som tonto i el mercat és lliure. Defensam la pau, però aplaudim l'atac preventiu en nom de la llibertat. Sí, avui hem triat una paraula polisèmica molt profunda i molt completa. Hem triat la paraula defensa. Ens ho contaven els companys de tres notícies i ens va bé també per reflexionar sobre la defensa d'un sector que s'està deixant caure i que està íntimament lligat a l'economia, a la cultura i al paisatge de les illes. En Miquel Benrell, de Son Carbó, va agafar la vaqueria familiar fa 6 anys.
I ara sent que el grup d'AM els ha deixat tirats.
No té nom. Això no té nom.
I d'un dia per l'altre.
La seva única obsessió era dur-se'n el lacao cap a Catalunya, que el lacao ara no se fa en llet de Mallorca, que això la gent hauria de saber, que se fa en llet de la península.
Però en aquell moment res no feia preveure aquesta estratègia. Son Carbó, que és la granja lletera més grossa de Mallorca, s'embarcà llavors en una inversió de 2 milions d'euros per robotitzar la granja.
Nosaltres ens fiàvem d'una empresa com DAM, que ha apostat pel producte local, i dèiem, una empresa com DAM no té impossible, l'únic és que no té impossible és per lo bo i per lo dolent.
Estan desconcertats i en xoc. DAM els havia de recollir la llet fins al setembre i ara els anuncia que no, que fins a final d'aquest mes.
Ara tenim un mes per veure què fem. No sabem encara què farem, perquè ens ha pillat tot de repent i no sabem encara què farem.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría.
I no és senzilla defensar l'alegria com escrivia Mario Benedetti i com canta Joan Manuel Serrat. I hem de posar eines, així que vos proposam conèixer una disciplina, un art marcial japonès, que intuïm que és molt més que un esport. Lorenzo Coll Los Huertos és instructor titular d'Aikido per la Federació Internacional d'Aikido, també per Honbu Dojo de Tòquio, i és mestre diplomat especialista en educació física per la Universitat de les Illes Balears i dirigeix dojos a Palma i a Sineu, i ja el poden saludar. Lorenzo, com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies.
Han triat la paraula defensa com a eix conductor d'aquest programa. Podríem dir que l'Aikido com a art marcial és també una modalitat de defensa personal més que d'atac?
Correcte. En línies generals, poden dir que és un art de defensa. No té accions agressives en contra de l'oponent, diríem.
Val. O sigui que més que guanyar un conflicte, el cerca com a neutralitzar, allò de dir, vinga, que hi hagi pau aquí.
Correcte. Mira, el fons de l'equip és cercar la pau. Mm. Cercar la pau primer amb un mateix i després en la relació amb l'altre. Les tècniques d'aikido sempre parteixen de que rebem un atac i gestionem aquest atac, aquest conflicte, i el duim a una situació on es neutralitzant i on no pugui fer mal a cap de les dues parts.
Val, val, m'agrada. Ho podríem aplicar també en aquest món actual en què vivim.
Diríem que anem a un extrem de cerca de pau i de cerca de protecció de sa vida, no? I de sa integritat de tots els participants d'un conflicte.
Per tant, té molt de filosofia també, no?, aquesta disciplina.
L'art marcial japonès, en general, conté molta filosofia. Aquest do que duen en el final de les paraules, aikido, judo, kendo, és una paraula japonesa que significa camí. I és una via de transformació, no?, personal. El que estan fent és canviar la manera en què enfrontem els conflictes.
Però no deixa de ser un... No sé si li puc dir esport, eh? És un esport, aikido? És més, no? Sí. És molt més que un esport.
Sí, mira, hi ha un concepte que és budo.
Sí.
No? Budo fa referència en el conflicte i com el gestionem. I sempre aikido diem que aikido no és un esport. És veritat que fem una feina física.
Exacte.
Té uns requisits físics, de poder moure, caim en terra, rodam, però té un component filosòfic, no? I per això dic que no és un esport realment, sinó que és una altra cosa. Ja té un component físic, però també té un component mental i un component espiritual.
Ja, sí. Jo per això he dubtat a fer servir aquesta paraula.
Sí.
En Lorenzo mos ha especificat clarament i deies, clar, necessitam unes certes condicions físiques. Qui pot fer aikido? Tothom pot fer aikido?
Bueno, en general, tothom pot fer aikido perquè se pot adaptar, perquè no utilitzem la força, sinó que utilitzem l'habilitat per solucionar el conflicte. Les arts marcials neixen un poquet de la debilitat. Quan un té molta força, no necessita aprendre una tècnica per solucionar un problema. No?
Ja.
Pot solucionar per la força. Quan un se troba en una situació que és superior a ell, el que fem és treballar eines per poder solucionar el conflicte quan per ell que m'ho supera. Bé, a partir d'això, a nivell físic, tothom pot practicar aikido, a no ser que hi hagi una limitació de mobilitat mínima, sobretot a nivell d'esquena, però també se pot treballar.
Bé.
Jo tinc alumnes de totes les edats, des de nins de 5 anys fins a persones de 79 anys, d'edat més avançada.
Sí, ja n'hi ha. I entenc que, com altres disciplines, també té sistema de graus o de cinturons que van marcant l'evolució, o no és tan important.
Sí, són una eina d'autoevolució, però li llamem importància, no? Perquè els graus moltes vegades també el que fan és alimentar cego. I el que intentem en el dojo, a la pràctica, és superar aquest enemic intern que tenim, que després, si xerrant de defensa, també m'agradaria xerrar d'això, que és cego, que moltes vegades és el major enemic que poden tenir.
Val, val. I deies, m'agradaria xerrar d'això, ho explica?
Mira, quan xerrant de defensa, no? Moltes vegades ens preparem per una agressió externa que normalment, la majoria de casos, no arriba mai. Jo sempre dic, tot pot passar una vegada o cap. Quan practiquem aikido, el que treballem sobretot és, són dos conceptes, que són atenció i presència, que són com dues eines que ens serveixen per una agressió física, són elements que estan a tots els arts marcials, que s'empleen des d'antic, però que avui en dia són molt útils també per treballar qualsevol tipus de conflicte, que no sigui només físic, un conflicte intern, un conflicte verbal, un problema de relació, i en el final, aquestes eines ens permeten també treballar amb el que jo considero que és l'enemic més perillós que tenim, que són nosaltres mateixos.
Ja.
Ens sabotejant constantment, amb les decisions, ens xerrant malament. Quan aconsegueixes desenvolupar atenció, trobar el teu centre, pots començar a treballar amb aquest enemic també i evitar que te sabotegi, evitar que se creïn conflictes o minimitzar els conflictes que puguis tenir tu mateix.
M'agrada.
Per tant, crec que és interessant una defensa personal cap a un mateix. Un dels efectes més interessants que m'expliquen sempre els alumnes és que el que troben és calma dins el conflicte. Quan hi ha una situació que podria ser estressant, de cop se senten que estan més tranquils. I quan un té calma, té una visió molt més positiva, molt més resolutiva de la situació.
Sí, sí, que bo. I de tot això és el que té Aikido, el que ofereix, el que dona i el que implica aquesta disciplina, que, com us deia Lorenzo Coll, és molt més que un esport. Mos ho has transmès claríssim a partir de la paraula defensa, que és la nostra paraula d'avui, i també hem fluït amb aquesta conversa. Lorenzo, mos ha agradat molt xerrar amb tu. Moltíssimes gràcies i molta sort. Molta sort.
Moltes gràcies.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Así que solo se le pidió que lo examinara en cuanto fuera útil a la acusación, no en cuanto fuera útil a la defensa.
Protesto, señoría. El argumento es discutible. La defensa intenta manipular las intenciones del Ministerio Fiscal.
Señor Bigler, comprenda usted que la pregunta es molesta.
Retiro la pregunta, señoría, y pido excusas.
Pregunta y respuesta quedan anuladas. El jurado no tomará en cuenta ni la una ni la otra.
No tengo más preguntas.
No preguntamos.
Bé, nosaltres sí, acabant de sentir una escena de testigo de cargo d'Otto Preminger, però com dèiem, nosaltres sí que demanam, i de fet, molt. Cristina Ors, Missè, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Bé, gràcies.
Escolta, t'han demanat mai allò de com pots defensar... Posaré cometes en els dolents, Cristina?
Bo, molt sovint, massa sovint.
I què contestes?
Pues que ni tothom és tan dolent ni tothom és tan bo.
No està malament aquesta resposta. Mos fa posar en guàrdia, mira, guàrdia.
Sí, que, totalment.
De guàrdia en vàrem xerrar la setmana passada. Nosaltres tenim una Constitució que contempla els drets a defensa judicial efectiva. Avui la nostra paraula és defensa i per això hem telefonat a Cristina. Què vol dir exactament aquest dret a la defensa judicial efectiva?
La Constitució parla de tutela judicial efectiva. Uh-huh. És a dir, això comporta que tots els ciutadans podem accedir als tribunals d'una manera que els tribunals ens atenguin d'una manera imparcial i tenir pues, una sentència pues, motivada i fonamentada en dret. Això és el contingut d'aquest dret, no és més que aquest.
Val. I la funció d'un advocat defensor, quina seria?
Pues emplear totes les seves armes, per dir-ho de qualque manera, els seus coneixements, tots basats en la legislació vigent, per defensar el seu client i per donar uns arguments que donguin de qualque manera arraonaments de cara i en defensa, nunca mejor dicho, del seu client.
Uh-huh. És a dir, trobar totes les eines a l'abast, fins i tot has de fer una tasca d'investigació, d'estirar desfil d'algun... Sí, no?
Molta, però no només tenim la legislació vigent, nosaltres també utilitzem molta jurisprudència, que són les sentències d'audiències provincials, del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional, que pues, molt serveixen també de base per dictar sentències en els tribunals. Uh-huh. I també pues, fas una tasca de cerca i de trobar sentències només per escudes en el teu cas, que no és fàcil, és molt difícil, moltes vegades no en trobes. I moltes vegades en trobes, però no són iguals, perquè cada cas és diferent. Mm. Però, bueno, sempre trobes alguna cosa que t'ajuda.
I estirant d'aquest fil, la confiança entre client i missè, diries que és bàsica?
Bàsica, importantíssima. Sense confiança no val més deixar-ho anar. És a dir, jo no m'he trobat massa casos, però qualque vegada sí, m'he trobat qualque cas que o jo he perdut la confiança amb el client, perquè el client he vist que no me fa cas, i a vegades és al revés, que perquè el client tenia unes expectatives posades en tu... que potser tu no has respost, doncs el client també pot perdre la confiança en tu. I la confiança és bàsica, però la confiança és bàsica en qualsevol àmbit de la nostra vida. Sí. I en aquest cas, més, perquè el client deposita tot el que en aquell moment té, que és una preocupació o un problema, en tu. I, per tant, la confiança és bàsica, fonamental.
Sí, no? Sí. I ara que te sentia, deies, de vegades no mos fan cas. No sé si ara, amb l'intel·ligència artificial i amb els xats varis, te venen ja... Mira, m'ha dit això, xat GPT, o m'ha dit això...
Bueno, això m'ho ha passat Gemini, sempre. Antes, sí? Això quan teníem internet m'ho venien.
També,
és que Google
no?
M'ha dit... Ja, sí, clar. Google m'ha dit ja, però és que Google... t'ha dit, o inclús el meu germà m'ha dit, o el meu veïnat, o això ens ha passat sempre.
Ja.
Ara no ha canviat res. Ara tenim ens hem d'enfrontar, a més de Google, i en la veïnada d'enfrontar, ens hem d'enfrontar amb les intel·ligències artificials. No passa res, està previst.
Estau preparats. I escolta, i dins aquesta defensa o aquesta tutela judicial efectiva, els mitjans de l'administració de justícia com influeixen, per exemple, quan passen anys fins que vas a judici?
Bueno, jo a lo millor seré políticament incorrecta, val? Mm. Però des de la meva pràctica, jo fa ja quasi 27 anys que duc d'exercici, jo no diré que sigui, no sigui cert que l'administració de justícia té falta de mitjans, això no ho diré mai. Mm. Però també diré una cosa, que l'administració de justícia no utilitza tots els mitjans que té al seu abast. Val. És a dir, hi hauria d'haver un major control de tot el que se fa i no se té en compte. És a dir, no se poden començar judicis de les 10 del matí ni tenir un control dels horaris dels funcionaris, això no pot ocorrir i mos està passant. I està clar que això no vol dir que sigui la causa més grossa de que tinguem una justícia molt, molt, molt atrasada i que un tema que hauria de durar 3 mesos mos dura un any, ja. Però sí que és una part important del que ens està passant, no? Mm. Molt grossa.
Val, que això després influeix, també hi pot influir amb una sentència, per exemple.
Totalment.
Que, clar.
Mm. Totalment, perquè potser tu tens un moment, una cosa que te, que necessites en aquell moment i potser, doncs, com que te tardes a sentència un any, doncs dius, ara ja no m'interessa.
Ja.
Mm. O, per exemple, jo he tingut clients que se m'han mort durant el procediment.
Sí, 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 no, està clar, i quan més llarg...
I l'altre, que a vegades hi ha l'altre vertent, a vegades beneficia, a vegades és que no vol que hi hagi una sentència per lo que sigui, perquè potser l'han de condenar molt bé a pagar-li una quantia que en aquell moment no té, si una sentència li tarda 2 anys en tenir-la, doncs potser ja tindràs dobles per poder pagar. Alerta, ja. Aquí també, ja són dues parts.
Sí, sí, són situacions que de vegades mos pareixen això un poc de pel·lícula o de sèrie nord-americana, com aquella frase que diu «Tiene derecho a guardar silencio, tot el que digui pot ser usat en contra seva». Això també se diu a Espanya?
Sí, sí, això és un dret. Després, quan han els detinguts, el primer que es fa és llegir-li els seus drets, i que és un dels drets que se li diu. Altres drets com pues, de tenir un missatge, evidentment, que el defensi, a tenir un, a ser visitat per un metge si es troba malament, si són estrangers tenen dret a visitar el seu consulat. Aquests drets són els drets, el primer que se li llegeix a un detengut, el primer de tot.
I és dret a no declarar a un mateix. Tot això són, diríem, formes d'enfortir la defensa?
Sí, sí, això té dret a no declarar contra tu mateix, claro. Mm. Perquè tu, a lo millor, pots ser no molt espavilat i pots ficar la porta.
Na Cristina Orses Missé, i xerra tan clar com l'acabeu d'escoltar. Cristina, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Bien, señores, en este país, los tribunales tienen que ser de una gran equidad. Y para ellos... Todos los individuos han nacido iguales. No soy un iluso que crea firmemente en la integridad de nuestros tribunales y en el sistema del jurado. No me parece lo ideal, pero es una realidad a la que no hay más remedio que sujetarse. Pero ahora confío en que ustedes, señores, examinarán sin prejuicios de ninguna clase los testimonios que han escuchado y su decisión devolverá a este hombre al seno de su familia. En el nombre de Dios, cumplan con su deber.
I detrás Radio es historia.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Dissabte, a partir de les 12, segueix el millor futbol de primera divisió amb Esports en Joc.
En directe des de l'estadi El Salar de Pamplona, Club Atlètic Osasuna, Real Mallorca.
Amb el debut del nou entrenador mallorquinista, Martín de Michelis.
Le vamos a dar vuelta a la situació, sin ninguna duda.
Tot Esports en Joc a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
I a les 6:30, el futbol de primera federació amb el partit Antequera-UD Eivissa. Tot a la ràdio pública.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
is the assessment that was made that if we stood and waited for that attack to come first before we hit them, we would suffer much higher casualties. And so the president made the very wise decision. We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties and perhaps even higher those killed.
El secretari d'Estat dels Estats Units, Marcos Rubio, va dir dilluns que atacar l'Iran ha estat un moviment preventiu, ja que la República Islàmica es disposava a atacar primer posicions estadounidenques a la regió. Si ens quedéssim esperant que arribés aquest atac, va dir, abans de copejar-los, sofriríem moltes més baixes. Segons el secretari d'Estat, Washington sabia que Israel es disposava a atacar Iran i que Teheran anava a respondre amb bombardejos contra bases estadounidenques a l'Orient Mitjà. Per tant, queda palès que per a l'administració Trump la millor defensa és un bon atac. Saludam en Joan David Gené, que és professor i catedràtic de Dret Internacional Públic a la Universitat de les Illes Balears. Joan David, com estàs? Benvingut.
Hola, com va?
Molt bé. Escolta, tenc que hi ha la normativa internacional, aquesta argumentació, podríem dir, d'autodefensa preventiva?
Bé, això està prohibit en dret internacional. És a dir, la legítima defensa, així com ho configura la Carta de Nacions Unides en el seu article 51, diu que la legítima defensa consistirà en una resposta per part d'un estat o d'un conjunt d'estats, en el cas, per exemple, d'organitzacions de defensa col·lectiva com SOTAN, quan hi ha un acte d'agressió armada per part d'un altre estat. I en aquest cas, l'atac que se produeix ha de ser resposta a un atac real o absolutament imminent, val? I la resposta ha de durar el menos possible, s'han d'adoptar les mesures necessàries per repel·lir aquell atac i comunicar-ho immediatament en el Consell de Seguretat de Nacions Unides, que és el que té competència en matèria de pau, de manteniment de la pau i la seguretat mundial. No? Per tant, aquest argument és absolutament incorrecte, és biaixat, perquè de cap de les maneres el dret internacional permet resposta de les armades preventives en cas d'un atac que, per altra banda, no eren. És a dir, tothom sap, s'ha constatat que Iran no tenia cap intenció d'atacar ni a Israel ni a Estats Units i que, en tot cas, les respostes que en estén s'han produït d'Iran sempre han estat respostes a un atac previ, per exemple, ja fa un temps per part d'Israel i d'Estats Units, no? Israel, Iran com a tal no ha atacat mai a altres estats.
Però clar, ho diuen tan tranquil·lament, vull dir, ho argumenten tan tranquil·lament. De fet, darrerament, la política internacional s'està xerrant amb una tranquil·litat que assusta. No sé si a tu te passa.
Sí, sí, la veritat és que és una situació realment alarmant, desastrosa, la manera com se gestiona les relacions internacionals. No? El disordre internacional sorgit de la Segona Guerra Mundial, el que pretenia, en els seus dèficits, en els seus problemes, era mantenir una certa ordre dins les relacions internacionals. Ara, amb aquesta nova administració, Trump ha deixat ben clar el seu despreci total cap a el dret internacional, cap a el que representa Nacions Unides i cap a el que pugui ser la diplomàcia, el sentit comú i, bàsicament, el discurs que utilitza la ministra de Treuració Trump actual, que és molt barroera, és el discurs de la força i de lo que sigui, no? D'un matón, no? De xulo de la classe, que ell vol fer allò i ho farà i li és igual qualsevol cosa i un despreci total, sobretot en tema de vides humanes.
Sí,
no?
I estem fent un món amb un argumentari de bons i dolents, d'atac, defensa, etc. I parlaves del Consell de Seguretat de Nacions Unides. Clar, quin paper té ara en una situació com la que s'està donant el Consell de Seguretat, on hi ha Estats Units? Que ha de fer? Quin és el seu paper?
Home, en una situació normal, que no ho és des de fa molt de temps, té potestat per adoptar mesures coercitives que els estats han de complir, ho diu la Carta de Nacions Unides. El Consell de Seguretat fa molt d'anys que és inoperatiu, ja. Perquè està viciat amb origen que és que cinc països que eren les potències que van sorgir de la Segona Guerra Mundial tenen dret de vet, no? Mm. I l'adopció de mesures sancionadores al surt de la força és una qüestió que està sotmesa en el vet, no? Per tant, en aquest cas, no està possible que el Consell de Seguretat intervengués mai en relació a la guerra de Rússia contra Ucraïna, perquè Rússia té un lloc permanent en el Consell de Seguretat en dret de vet, i tampoc, evidentment, en el conflicte de Gaza. Diuen que Israel és l'estat número 51 yeah, dels Estats Units, yeah. Perquè, d'alguna manera, els Estats Units fa sempre el que vol Israel, no? I en aquest cas és evident que Estats Units es part en aquest conflicte i, per tant, el Consell de Seguretat de cap de les maneres actuarà, no? Yeah. Això és un dels grans dèficits de l'arquitectura internacional i difícilment té solució, perquè una reforma de Nacions Unides i del Consell de Seguretat passa perquè els membres permanents acceptin perdre el poder, és a dir, se facin d'alguna manera el harakiri, cosa que no acceptaran cap d'ells. Ara és perill greu de que a partir de setembre Nacions Unides entri en fallida econòmica, perquè els Estats Units és el país que més aporta en el pressupost de Nacions Unides i fa molt de temps que no està fent les seves contribucions a l'organització, no? Bueno, supos que també això forma part d'aquesta política d'en Donald Trump de desmuntar per la via desfet del sistema internacional aquest. Mm. No? I és el drama perquè, evidentment, dins una societat o dins un món cada vegada més complex, teòricament s'haurien de reforçar mecanismes internacionals de governança, però ja hem vist que les coses no van cap aquí, no? I això l'únic que generarà serà desordre, caos, anarquia i no durarà res bo.
Això t'anava a demanar com a catedràtic de dret internacional públic, com a expert de la normativa internacional, a lo millor és això el que més te preocupa, que te preocupa més de lo que estan vivint.
És molt preocupant la banalitat de les decisions que se prenen, la falta d'argumentació i és per què se fan les coses, no? Ens pensàvem que els discursos dels drets humans, de respecte a la vida, era una cosa que ja teníem assumida i que el món aniria cap en aquesta direcció. I no és així, malauradament. És a dir, jo crec que hi ha una regressió molt greu en els valors de la dignitat humana, de respecte. Perquè l'únic que veiem és que l'únic que se genera és destrucció gratuïta, patiment, i després se genera, evidentment, una cosa que ens afectarà d'una manera o l'altra, que és l'incertesa econòmica, l'augment dels preus de l'energia, l'inflació, en definitiva, l'empobriment de la població. I tot això respon a una decisió que s'aprèn a un despatx sense grans fonaments, ja. Sense tenir en compte tots els elements en joc, i que respon, sembla, a un caprici de dos senyors, que són en Netanyahu i en Trump, que són persones que realment, no sé, haurien de ser objecte d'un estudi psiquiàtric per veure aquest ego tan desmesurat que tenen en el que respon, no? Uh-huh. I si té límits.
I Europa, Joan David, i ja anem acabant, què esperes d'Europa, del posicionament d'una Europa unida, teòricament?
Europa, teòricament, defensa l'ordre internacional, el multilateralisme, els drets humans, no? El que passa és que la realitat dels fets ens posa de manifest la inoperància d'Europa, no? Que continua sent molt important els estats, els egos nacionals, els interessos nacionals, i això afecta moltíssim el discurs i la capacitat de resposta de la Unió Europea. Veiem un cert servilisme, vassallatge cap als Estats Units, no? Crida moltíssim l'atenció que se condeni les respostes d'Iran, però no hi hagi una referència expressa a que l'atac d'Estats Units i d'Israel és una barbaritat que és contrària al dret internacional. Clar, la Unió Europea té aquest gran dilema de que el seu soci natural és els Estats Units, vol mantenir bones relacions amb els Estats Units, fa un exercici constant de diplomàcia amb una persona que te menysprea, te maltracta. No sé si Europa traurà molt de tot això, però el que és greu és que tots els valors en què se fonamenta l'estructura europea, l'edifici europeu, estan en qüestió i la falta de resposta contundent, clara, en el cas de Gaza, en el cas d'Iran, la veritat és molt preocupant, no? I això du, d'alguna manera, a que el projecte d'integració europea pues, progressivament se va ir, d'alguna manera, iniciant la seva desintegració, no? Uh-huh. Per molts factors, no?
Ja, necessitàvem aquesta xerrada amb en Joan David Gené, professor i catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat de les Illes Balears, en un moment no sé, de tertúlies simplistes, de titulars que van d'una banda a una altra, de declaracions també molt, 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 molt simplistes que no tenen en compte el dret internacional. I he d'acabar, però no tinc ganes, Joan David, perquè tenim també el president espanyol, que no sé si pareix un vers lliure dins aquesta Europa que no acaba de posar, de pegar un cop de puny damunt la taula.
Jo, la veritat és que crec que l'honora molt en el president del govern. Aquest no de guerra és així, és a dir, és una guerra absolutament il·legal. La guerra no durà res bo, la guerra durà destrucció, durà misèria, durà pobresa, però no durà res bo, no? Ningú sap com evolucionaran els fets i quines seran les conseqüències, no? I jo crec que aquest acte de que el govern espanyol no permeti que les bases aèries dels Estats Units a Rota i Morón no s'utilitzin perquè els avions duguin armes cap a Capiran, bueno, pues és un exercici d'afirmació, d'un compromís, com a mínim és una postura que altres països de la Unió Europea s'estan repensant i jo crec que és positiu. Que Iran és un país que és execrable de règim, que com a violació dels drets humans, això és cert, però aquesta guerra no durà un canvi de règim i, en tot cas, totes les coses s'ha de fer seguint un ordre, unes pautes, unes normes i això s'ha de fer així, perquè quan prescindeixes del dret, tot l'altre és una jungla, és una selva, és un campi qui pugui i això no va enlloc.
Uh-huh. Joan David Gené, professor catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat de les Illes Balears, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i aquestes reflexions. Gràcies.
A vosaltres, adeu, vagi bé.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
President Trump just said it, it's also in the Bible. It says, those who will bless you will be blessed, and those who will curse you will be cursed. And that's actually what is happening. We want the blessings. I think we've done a lot in the past 2 years to end the curse. We're not finished, but we've done a lot. And we've done a lot together to end the curse.
Aquest és Benjamin Netanyahu, octubre de 2025, en una compareixença conjunta amb Donald Trump, mencionant la Bíblia, com fa Trump, deia Netanyahu constantment. La Bíblia diu que qui beneix Israel serà beneït i qui maleix Israel serà maleït. I això és exactament, deia Netanyahu, el que està passant. Nosaltres volem les benediccions. Crec que hem fet bastant en els dos darrers anys per acabar amb la maledicció. No hem acabat, però hem fet molt a prop. Àngel Marrades, membre de Descifrando la Guerra, coautor del llibre La pugna por el nuevo orden internacional i de La nueva era de China. Benvingut a Entre avui i demà, com estàs?
Bona tarda, moltes gràcies.
Àngel, acabem de parlar amb Joan David Gené sobre la situació en la que estem des del punt de vista jurídic i tenim un país que és Israel, que esgrimeix constantment, que té dret a defensar-se fins i tot emparant-se en passatges bíblics, que ja ho ha fet un parell de vegades Netanyahu. Ens pot donar una idea de la seva postura més enllà de les normes internacionals?
Bueno, yo creo que es importante entender aquí, ¿no?, que digamos, en la mentalidad construida dentro del Estado de Israel, esta idea del derecho a la defensa ha sido algo constante, ¿no? Ha sido un argumento que se ha desplegado siempre contra los palestinos y contra el resto de países de la región, incluso llevando ataques preventivos, ¿no? Lo que ellos llaman ataques preventivos, por ejemplo, la guerra contra Egipto en 1956, que ocuparon el Sinaí. Y yo creo que hay que rastrear, ¿no?, que de dónde viene esta idea del derecho a la defensa o la autodefensa, que se repite mucho por parte de Israel y se ha convertido, digamos, en un cliché, ¿no? Para eso hay que entender la naturaleza del Estado de Israel. El Estado de Israel es un Estado construido sobre una forma colonial, ¿no?, dentro de Palestina, con el apoyo de los británicos, expulsando a la población palestina. Y esa mentalidad colonial traza, digamos, una línea de continuidad en esta idea del derecho a la defensa. el derecho a defensa se presenta como algo existencial. Entonces, Israel básicamente ha ejercido este derecho a, ¿no?, a la defensa que ellos siempre mencionan en este sentido, como algo, se presenta como algo neutral, digamos que su acción siempre es neutral, la acción de la colonización, la acción de reclamación de territorio y básicamente de aterrorización de la población, mientras que cuando siempre hay algún tipo de resistencia ante esa acción, se presenta como una violación de esa institucionalidad creada por la colonización. Esta resistencia siempre se presenta como algo ilegítimo y esto es algo común en toda la historia del colonialismo. Lo vemos, por ejemplo, en Australia, lo vemos en Sudáfrica, o lo vemos en la colonización española d'Amèrica o en el caso de Estados Unidos, ¿no?
Xerrar amb tu, han triat la paraula defensa com a eix conductor d'aquest programa. Quin és el perill d'aplicar la idea de que la millor defensa és un bon atac?
Bueno, eso está, digamos, es un elemento central en el pensamiento militar, en la doctrina del ejército de Israel, por circunstancias objetivas. Que atienden, digamos, a su situación estratégica, porque el Estado de Israel es un Estado con una población muy pequeña, unos 9 millones de habitantes, y también es un Estado con un territorio muy pequeño. El Estado de Israel, en su parte, digamos, más ancha, no llega a más de 50 kilómetros. Y por lo tanto, digamos, es un Estado que no tiene profundidad estratégica, es decir, no tiene un territorio al que retirarse en caso de tener que defenderse de un ataque, ¿no? Entonces, esto hace que la postura del ejército de Israel tenga que ser ofensiva siempre. Y Israel siempre ha planteado sus guerras de manera ofensiva, es decir, liberarlas en el territorio enemigo porque no tiene la capacidad de realmente poder vaciar sus posiciones defensivas, porque cualquier pérdida de territorio es, digamos, una derrota prácticamente total. Esto se suma, digamos, a la propia mentalidad colonial de la que hablamos antes, y esto se ve de manera muy parecida, por ejemplo, el ejemplo de Sudáfrica. Un Estado que en el momento en el cual vio amenazada su propia existencia como Estado de apartheid, a lo que atendió, digamos, es a una creciente política mayor, cada vez más expansionista y cada vez más regional, para intentar defender este espacio vital, ¿no? Uh-huh. En el caso de Sudáfrica, en los últimos años, los años 80, llegó a liberar una guerra en Mozambique, en Angola, en Namibia, en Zimbabue, es decir, una guerra regional muy ampliada, y es algo parecido a lo que estamos viendo ahora en el caso de Israel.
Ja, ja. I tenim recentment la destrossa de Gaza davant la passivitat internacional, també ho hem de recordar, i ara Israel ataca a Iran. Podríem dir que són dos atacs de dimensions molt diferents, també per d'una resposta molt diferent, però què diries que tenen en comú?
Bueno, yo diría que hay dos cuestiones en común. Por un lado, hay una continuidad política y militar entre ambos hechos, es decir, la guerra ahora mismo en Irán es una consecuencia del 7 de octubre, de la guerra iniciada, la forma de resistencia iniciada por Hamas con este ataque. Esto, digamos, ha desatado una cadena de eventos que ha acabado llevando a este conflicto con Irán, porque lo que ha conseguido, lo que consiguió Hamas ahí fue explotar todas las contradicciones que estaban anidadas en Oriente Medio y desencadenar toda esa cadena de eventos que ha acabado en la guerra de Irán. Entonces hay una continuidad ahí muy clara que ha obligado, digamos, a Irán a terminar defendiendo su propia existencia. Y segundo lugar, digamos, la propia acción de Israel, que ante el 7 de octubre lo que ha planteado es una necesidad de redefinir el tablero de Oriente Medio. Israel lo dijo muy claramente después de ese ataque del 7 de octubre, que iba a cambiar el mapa totalmente, y esto, digamos, que lo que pretende Israel, lo que vienen diciendo los pensadores militares israelíes, es transformar Oriente Medio de una forma de Estados-Nación, digamos, del reparto construido por Sykes-Picot después de la Primera Guerra Mundial, a un nuevo reparto dentro de Oriente Medio que busca, digamos, vaciar la soberanía de los Estados-Nación y crear un mosaico de tribus y de clanes, digamos, o emiratos que sean, digamos, mucho más débiles y puedan, digamos, estar más sometidos a la alianza estadounidense-israelí.
Uh-huh. Idò, tenim aquest context, en parlem amb Àngel Marrades. Per què Iran és tan estratègic, Àngel, per Israel?
Bueno, Iran és un un país muy importante, porque es primero, tiene 90 millones de habitantes, un estado geográficamente de los más grandes de Oriente Medio, y Irán en su momento fue un aliado importantísimo de Israel durante muchos años con la monarquía, una monarquía apoyada por Occidente, especialmente por Estados Unidos, y que sufrió, digamos, una revolución en el año 1979 que hizo que hubiera un cambio de gobierno. Y ese nuevo gobierno, digamos, se construyó sobre la resistencia contra la injerencia en el país de Estados Unidos, especialmente, aunque también, digamos, Israel tenía un peso muy importante dentro de la ideología del nuevo gobierno. Entonces, este cambio supuso una transformación estratégica en la zona de Oriente Medio, y desde entonces Israel y Estados Unidos han tenido esa voluntad, digamos, de cambiar, de hacer un cambio de régimen en Irán, porque Irán, digamos, proyecta una influencia en la región que permite cambiar los equilibrios de poder y hacer que Israel no pueda desplegarse con toda la fuerza. Irán ha dado apoyo a muchos movimientos, digamos, de resistencia, por ejemplo, Hezbollah en Líbano, Hamas en Palestina, los hutíes en Yemen. Entonces, para Israel, la derrota de Irán es necesario para destruir todo ese entramado de organizaciones que luchan contra Israel.
¿Y Estados Unidos que guanya en todo eso?
Bueno, Estados Unidos busca estabilizar el Oriente Medio, ¿no? Estados Unidos siempre ha buscado dominar el Oriente Medio y generar una cierta estabilidad que le permita poder, sobre todo durante los últimos años, orientar sus fuerzas hacia Asia, ¿no? Lo que el presidente Obama llamó el pivot to Asia. Y esas necesidades estratégicas de concentrarse, ¿no?, en la competencia geopolítica con China la ha llevado a distintos intentos de llegar a un acuerdo con Irán o neutralizar a Irán mediante, por ejemplo, el acuerdo nuclear de 2015. Pero ahora mismo Estados Unidos al final ha sido incapaz de llegar a un acuerdo con Irán, y al final, digamos, se ha dejado arrastrar de cierto modo, ¿no?, por Israel esta guerra regional, y parece que la opción militar ya es la única que creen necesaria para poder terminar, digamos, esa reorientación estratégica. Uh-huh. Lo que significa que seguramente Estados Unidos plantea que la derrota de Irán sirva como punto de apoyo para esa reorientación hacia China y quizá para debilitar la retaguardia de China, ¿no? Uh-huh.
I d'aquest és el món connectat que no se pot entendre a cop de titulars de xarxes socials. Necessitam xerrades pausades i en gent que té coneixement de causa, com Àngel Marrades, membre de Descifrando la Guerra, que vos recomanam seguir, per cert. Descifrando la Guerra les trobareu facilíssimament a internet, i tota la informació que mos donen i com ho analitzen crec que és importantíssima en el moment actual. Àngel, com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Ahí ve Tres Radio, entre avui i demà.
Give me some.
IB3 Ràdio és coneixement.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Defensa el teu color, anem arribant al final d'un programa des del qual defensam la ràdio pública, defensam i reivindicam també la paraula, la informació i el pensament crític i, com dèiem en començar, defensam també el producte local, que és molt més que una marca o una valla publicitària. Ara toca baixar barrera i ho fem amb una dona que defensa els colors de la seva camiseta.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Marta Montaliu Maties, benvinguda, com estàs?
Hola, què tal, com va?
Molt bé, exjugadora internacional de bàsquet, directora tècnica del Club de Bàsquet Colònia Pollença, entrenadora adjunta de la selecció femenina de bàsquet 3x3, a veure si una dona com tu li dic defensa. Què pensa?
Bueno, tiro cap a casa, no? Penso que és un aspecte clau dins del bàsquet, que és una actitud sobretot col·lectiva i que pot marcar molt la identitat d'un equip. Uh-huh. I ja no només això, que porta valors que després es poden traslladar a la vida quotidiana, i com poden ser el compromís, treball en equip i, bueno, la responsabilitat col·lectiva. Llavors, per mi, com a entrenadora de bàsquet, és un dels aspectes molt, molt importants i que treballo moltíssim.
Ja veus, han tocat a bona porta. I Marta, com a jugadora i com a entrenadora, ara que sentíem aquesta cançó, se senten i se defensen els colors de la camiseta?
Sí, o haurien, sí, sobretot, bueno, sobretot aquí al poble, per exemple, es nota molt, no? Perquè una vegada ja ets professional, hi ha vegades que dius, bueno, és la meva feina i ho faig, no? Però sobretot a pobles, la gent ho viu molt. Quan ets més petit, la gent diu, no, és el meu poble, jo vull guanyar pel meu poble, els meus colors, i vull suar la camiseta per treure-ho endavant, no? Uh-huh. I quan ets professional ho fas, perquè ets professional, no tothom ho viu com... Yeah. Però sí que jo, per exemple, quan he jugat a nivell professional, sí que ho he intentat donar tot per la camiseta i per defensar els colors que jugava en aquell moment. Sí, uh-huh. Tant.
I tant. I tenc un company que quan li vaig dir farem defensa, diu, has de parlar de bàsquet. Clar, és que ella, a més, és entrenador de bàsquet, perquè el bàsquet me va dir se guanya en sa defensa. Aquesta seria sa màxima?
Sí, bueno, jo crec que sí. Estic amb el Tolo.
Efectivament, en Tolo Oliver, que el saludam des d'aquí.
Sí, estic amb el Tolo perquè, bueno, per mi dona molta consistència a l'hora de treure el partit, no? Per exemple, la defensa és molt més estable que l'atac. Tu pots tenir un bon dia, un mal dia, els tirs poden entrar o no, però la defensa, per exemple, depèn sobretot d'un mateix, d'una mateixa, de l'esforç, de la concentració, de l'organització de l'equip. Per tant, són coses que depenen de tu i que pots controlar, no tant com l'atac. Uh-huh. Va, també Per exemple, una bona defensa genera moltes més oportunitats per atacar i per trobar situacions més fàcils i més efectives per ficar cistella. Uh-huh. Bueno, els jugadors o les jugadores que defensen sense pilota, estar pendents, que sigui col·lectiu, que fiqui moltes mans, que siguin agressives, que contactin, que no refusin el contacte, que vulguin i que es notin que tinguin ganes de robar la pilota.
I de tot això és una bona defensa. Avui mos ajuda a baixar la barrera na Marta Montoliu, que ara té repte d'entrenar l'equip femení que disputarà la Champions Cup 2025 de 3x3. Això és ja, contenta?
Sí, molt, molt contenta, amb ganes de viure una nova experiència i de seguir aprenent.
I això és la setmana que ve, sí, no? És ja la setmana que ve a Bangkok, sí. Si podeu viatjar, si no hi ha problemes per viatjar.
Exacte, exacte. Sí, la setmana que ve primer ens concentrem a Saragossa, fem un parell de dies d'entrenaments i d'acabar de preparar, i si ens deixen, doncs marxarem cap a Bangkok.
Uh-huh. I no deu ser fàcil, no?, escollir tres jugadores entre tant de talent, Marta?
Bueno, s'escullen quatre, juguen quatre. Tres, uh-huh. Però l'equip el formen quatre. Uh-huh. Ara mateix som 12 concentrades, serem 12 concentrades al cap de setmana, i a partir d'aquí, bueno, no és fàcil, perquè uh-huh. Hi ha molt bones jugadores... Uh-huh. Treballen molt bé, són molt professionals, no és fàcil, però bueno, entre la Núria, que és la primera entrenadora, i jo, doncs, toca prendre decisions quan mm-hmm. estàs en aquests punts, sí.
Uh-huh. I de vos seguirem, estarem pendents de vosaltres. Avui una Marta Montoliu mos ajuda a baixar la barrera del programa i t'he fet les dues preguntes típiques d'aquest moment. Marta, que fa una dona com tu abans d'anar a dormir? Algun costum que mos ajudi a dormir millor?
A mi m'agrada molt llegir. Uh-huh. M'agrada molt llegir. Evites pantalles i fa que et relaxis. Sí que és veritat que a vegades, si t'enganxa molt un llibre, no te'n vas a dormir perquè segueixo llegint i llegint, però a mi m'agrada molt llegir
molt
abans
bé.
D'anar a dormir.
Molt bé, sí. Crec que està en el top one de comentaris i de respostes d'aquesta secció, llegir. I una cançoneta. Aquí les respostes són absolutament variades. Tu amb quina mos proposes baixar la barrera fins demà?
Doncs mira, elefants, toques grasses.
Beníssim, i amb aquesta baixarem barrera. Marta Montoliu, moltíssimes gràcies i molta sort en la competició de la setmana que ve.
Moltes gràcies i gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Tinc un cel.
elefants volant